Excel cada dia al matí amb nosaltres.
I 14 minuts. Tercera hora d'aquest matí, nosaltres d'avui dilluns 5 de maig del 2008. No, esclar, podríem encetar molts debats i segurament les dues persones aquí presents ens podrien contestar com és que venia oli de girassol, d'Ucre, i que hi ha oliveres allà. Nosaltres que pensàvem que en fi, que no, però es veu que sí, que n'arribava. Valen Montgai, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Montserrat Esquerda, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Que arriba oli de tot arreu.
Arriba tot de tot arreu.
Arriba tot de tot arreu.
Arriba tot de tot arreu. I de més lluny ens tots pensem.
Això deu ser bo per algunes coses i no tan bo per algunes altres.
Jo crec que és més dolent que no pas bo, eh? Però el que està clar és que és una realitat i que ens obliga a fer una reflexió a tots, ens obliga a partir d'aquesta reflexió a informar-nos bé i a crear, pues, el que moltes vegades hem comentat, no? Consumidors responsables. I avui tenim fàcil, perquè fiques amb un clic al Google i et surt tot, no? Tota la informació que vulguis, i pots destriar, pues, la més fiable, la menys fiable. El cas és que tenim molts més mitjans per ser uns consumidors responsables. Mm-hmm. El que eren abans les nostres mares, no? Uns consumidors amb coneixements, tots aquests coneixements que hem perdut, hem de tornar a agafar-los com sigui, perquè s'ha fet massa gran la distància entre el productor i entre el consumidor. I això ha empobrit molt la nostra dieta, els nostres coneixements, la nostra persona, tot en general.
Els nostres costums en general.
Exacte.
També a l'hora de...
Com sigui, hem de reduir la distància entre el producte, entre el productor i entre el consumidor.
La Montserrat ens ho deia fa uns momentets, és que ara hi ha molt de tot. Esclar que hi ha productes bons, però hi ha molts productes, i per tant, què és més difícil, escollir o no? O trobar allò que veritablement és bo de debò?
Suposo que és difícil triar, el que diu el Valent, si no tens els coneixements per destriar el bo del dolent, no? El gra de la palla. Vaja. A les prestatgeries. Si agafes només allò que t'han venut al màrqueting publicitari, si agafes només fixant-te en el preu...
No tot és una qüestió de preu, Montserrat?
És difícil de dir.
És difícil de dir.
Sí. Com està avui en dia la situació econòmica,
dic,
suposo que és difícil no fixar-te en el preu.
Però com a mínim suposo que el consell seria, en determinats productes, és bo fer un cert cop de cap, mal que sigui, està clar que no en tots els productes de la nostra dieta del dia a dia podem segurament assumir aquest ideal que ens proposem i a fer-ho amb un preu ajustat, però en algun segurament sí que pagaria la pena.
Sí, sobretot mirant què porta la gent als carrets de la compra, no? Que a vegades hi ha molta tonteria, i tots aquells diners es podrien invertir en productes bàsics de qualitat. Uh-huh. El pa, l'oli, la llet, la carn.
És que ens veniu cap una pregunta, una reflexió, li fèiem en Valen fa un moment, proposareu, i d'aquí uns momentets ho comentarem, la gent de Slow Food proposa tot un seguit d'activitats durant aquest mes de maig, tant a Sitges com a Vilanova, i una d'elles és quelcom tan simple que vostès pensaran, mare, què diu? Un tas de pamboli.
Pamboli i xocolata.
Per exemple, sí. Pamboli i xocolata. I Valen, això és de quan eren petits,
eh?
Montserrat, això és de quan eren petits.
Sí, sí, o pamboli i vi, no? Ai,
sí,
perdó,
o pambi i sucre.
Pambi i sucre, això.
Que era un altre dels clàssics, no?
Abans els bollicaus.
Sí, sí, sí. I nosaltres que ens fèiem, quan no hi havia la marca, la no filla, no?
Sí.
Improvisàvem i ens fèiem la pasteta aquesta amb colacao, com cacao en pols i
sí,
oli,
sí.
Ens fèiem la pasteta
o,
i ens sucàvem el pa.
O passàvem la xocolata pel ratllador, per exemple, que era un altre dels clàssics dels berenars. De molts, no?
Sí, sí, quan no tenies accés a la marca.
Uh-huh. Tot això forma part d'una iniciativa de Slow Food que, d'alguna manera, per una banda, proposa el consum responsable i, per altra banda, i això és el que ens agradaria més considerant aquests primers minuts, posa sobre la taula la qüestió dels transgènics. Comencem per fer-ho molt fàcil. Què és un transgènic?
Un transgènic és un organisme genèticament modificat.
Així de simple?
Així de simple.
D'acord. I en la nostra vida de cada dia, això com es materialitza?
Home, ens els trobem sobretot al blat de moro i a la soja. productes que directament potser no consumim en abundància, però indirectament, mirant les etiquetes dels productes envasats, els trobarem, perquè serveixen per espessir, per complementar.
És a dir, serveixen, matiseu el que faci falta, per millorar-ne l'aspecte, per millorar-ne la conservació, per millorar-ne què?
En principi
va per
una mica de tot.
Una mica de tot.
Una mica de tot, sí, sí. El que passa que, o sigui, aquí el tema està en que probablement molts oients no sàpiguen què és un transgènic, però l'estan menjant.
D'acord.
O sigui, aquí el que hem de tenir clar és una cosa, que aquí tothom estem menjant transgènics i a ningú ens han preguntat si els volíem o no. I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, cadascú que faci el que
us podem fer la pregunta a l'inrevés, eh? Són bons, són dolents?
Bé.
Són necessaris fins a cert punt? Són...
A veure, són necessaris per fer insulina, suposo. O sigui, aquí s'ha creat la plataforma aquesta, no? Començant pel principi, s'ha creat una plataforma on està Slow Food, que aquesta plataforma es diu Som lo que sembrem, s'ha creat des de les terres de Lleida i s'ha escampat, doncs, per tot Catalunya, per totes les comarques, i la intenció és recollir 50.000 signatures, perquè això és el que diu la llei, per poder proposar una llei al Parlament de Catalunya que declari Catalunya lliure de transgènics. Som gent que creiem que els transgènics no els necessitem, ni per millorar la fam del món, que fa molts anys que funcionen els transgènics i cada dia n'hi ha més de fam, i no n'hi ha menys, vull dir que sempre són arguments que utilitzen els que estan a favor dels transgènics, no? La fam al món, i la fam al món no s'ha solucionat en 20 anys que funcionen els transgènics, sinó que cada dia estem pitjor. Doncs llavors, bé, el que passa que no estem en contra de la tecnologia que afavoreix els transgènics, o sigui, no estem en contra potser de la tecnologia que ens dona energia nuclear, però sí que estem en contra que es fabriquin bombes nuclears, no? Vull dir, això és el mateix.
Es fa servir sovint la nostra pagesia?
Sí, molt.
Molt?
Sí, sí, mira, els transgènics són producte, un invent d'unes multinacionals. Llavors aquestes multinacionals, per crear un invent, inverteixen milers i milers de diners. I llavors, és una investigació a canvi d'algú, que és per guanyar més diners. O sigui,
però ho dic perquè el pagès, de quina manera, com el beneficia?
El beneficia...
És a dir, una llavor transgènica que crearà, doncs, un cultiu i que naixerà, és més resistent a les plagues, és més productiva...
Tot és discutible. Nosaltres no som ningú...
Ho dic perquè aquí s'acostuma a defensar, sí, d'alguna manera...
No,
per
nosaltres no som ningú per dir, pues, exactament... El gen tal millora o empitjora. Hi ha gent que diu que no, hi ha pagesos que se senten enganyats. Ha fet un dels líders pagesos que defensen aquesta campanya antitransgènics, en Josep Pàmies, es considera un pagès enganyat. El que passa que quan un producte te'l vol vendre algú, t'ha d'utilitzar uns mètodes de màrqueting, no? I llavors, què fan les multinacionals? Les multinacionals enlluernen els pagesos. O sigui, els agafen, els convoquen un dia amb un autocar, els hi fan un tour, els conviden a una bona costellada, els hi fan un bon passe de diapositives o de vídeo, del que sigui, i els enlluernen, i els hi prometen, doncs, tot, no? Això, doncs, el primer món es tradueix en països en vies de desenvolupament, es tradueix, doncs, mira, que el pagès, doncs, canvia el seu xip, aquella llavor d'aquella varietat tradicional que ha conreat tota la seva vida, regeneració rere generació, desapareix per canviar aquesta llavor que cada any s'ha de pagar la multinacional que l'ha creat, ha patentat la vida, és molt fort dir-ho, però és així. Però això al tercer món es tradueix en que quan un pagès del tercer món, que és més pobre que les rates, l'enganyen i compra aquestes llavors i l'herbicida que va associat a aquestes llavors, en aquesta llavors li fan que el cuc tal que entra en aquella planta que fa que no entri, diguéssim, i que o sigui, no evita que una maltensada li foti la collita en l'aire. I el que ha passat, que com que estem parlant del tercer món, aquest pagès ha hagut d'embarrancar-se amb un crèdit, amb un micro o gran crèdit, el que sigui, i resulta que no pot pagar, ni té collita ni res, perquè ha vingut una pedregada o el que sigui. Llavors, clar, són problemes diferents, és el mateix, però amb problemes diferents amb un món o amb un altre, no?
Hi ha zones de Catalunya que ara utilitzin aquest tipus de conreu?
Sí, moltes.
D'una forma molt, molt evident.
Però és la primera, la capdavantera.
És la primera.
En cultiu transgènic i Aragó al darrere.
Sí. I a més, o sigui, el cas concret de l'estat espanyol sí. És un dels poquíssims països d'Europa, per, no, o sigui, al costat de...
Ahir llegia xifres, 53.000 hectàrees plantades a l'estat espanyol, al costat del segon productor, que és França, que només en té 5.000. Imagina't.
Estem parlant de transgènics que mengem, eh? O sigui, una altra cosa...
La majoria d'ells, com deia...
Cultiu de transgènic per menjar.
D'acord. La majoria d'ells, com deia la Montserrat, de blat de moro, per
exemple? Sí.
I soja.
I soja.
Sí. Ara els animals de Catalunya resulta que han de menjar soja. No havien menjat soja, els de les granges, aquestes, i ara han de menjar soja. Soja, evidentment, transgènica. Soja que, a més, en molts casos, deu venir, perquè s'importa moltíssima, que ve de la deforestació de l'Amazones. Vull dir que no oblidem, quan molta gent decideix canviar-se perquè li han menjat una mica l'olla o el que sigui, ho ha vist algun reportatge per la tele, la seva alimentació, substituir la llet de vaca per la llet de soja, perquè diuen que és tan bona, que siguin conscients, que mirin l'etiqueta, que ara d'on ve aquesta soja, perquè pot venir de la deforestació de l'Amazones o d'uns grans monocultius que han anorreat la biodiversitat doncs, d'Argentina, vull dir, que hem d'informar-nos de les coses, no dic que tot si vols, hem d'informar-nos de les coses, i que per tant, qui vulgui la soja, perquè li va millor la soja, que la compri ecològica.
Perquè aquest blat de moro, voleu dir que és el mateix blat de moro que es pot plantar en un camp de Nord-Amèrica? Aquest blat de moro transgènic és
sí. Home, ja en fan diferents varietats.
Hi ha diferents.
D'una categoria de blat de moro transgènic hi ha diferents varietats perquè s'han d'adaptar a cada terra i a cada
clima. Però us ho dic per si no ho fons, a veure si bona part del món està plantant el mateix.
Segurament.
Sí, bueno,
segurament.
I evidentment qui en treu més rendiment són aquestes indústries agroalimentàries que, com deia el Valen, han patentat la vida. Per mi això és el més fort, no? Haver aconseguit mitjançant no sé quines màfies amb els governs i amb les agències sanitàries permetre aquestes patents, no? Arribar a crear llavors primer en híbrides, ara el projecte és fer-les el que en diuen Terminator, és a dir, que s'autodestrueixen elles mateixes en la segona generació, és a dir, que no es poden replantar, però no només no es poden replantar, sinó que s'autodestrueixen. Això és molt fort. Vull dir que tota la investigació científica vagi cap aquí per acollar cada vegada més els pagesos, perquè no hi hagi manera de poder tirar endavant aquells grans, sinó només comprant-los, no? Penso que és el sumum del desvari.
O sigui, recordem una mica el que representava abans l'agricultura tradicional, no? Amb la seva biodiversitat, les estacions de l'any, tot això, no? Una comunitat de pagesos, per exemple, els pagesos de la comarca del Garraf, doncs tenen la seva llavor d'espigalls, perquè quan la planta s'espiga i ha sortit la llavor i tal, la recullen, han triat les plantes que més els ha interessat, i doncs, bueno, més o menys comunitàriament, imaginem-nos això, amb tota una comunitat, doncs, sigui del país que sigui, que doncs, conserven la seva biodiversitat d'aquesta manera. Aquella llavor, la planta, torna a germinar, creix la planta, bueno, tot això. Amb les llavors transgèniques això s'ha acabat. Això s'ha acabat. Cada any la llavor, o sigui, no es pot autorreproduir. O sigui, la planta d'una planta transgènica no es reprodueix. O sigui, cada any han de pagar l'impost revolucionari.
És una llavor que podria plantar jo o podria plantar tothom perquè la compro.
La compres, sí. Però no pots agafar els queixos o, deixar que surti... Bueno, el procés de les plantes.
La compres es fa, es mor i passi bé.
I cada any s'ha de pagar. I això a la tercer món, imaginem-nos el que pot suposar. Això... A Catalunya ha suposat que les varietats tradicionals de blat de moro catalana s'han perdut. Mira, així de fàcil. Per exemple, per parlar del blat de moro.
I que el cultiu ecològic... Ens dispingereu la ignorància, hi havia una varietat de blat de moro catalana.
No, una no, 50.000.
50.000,
sí. El que passa és que en aquests 10-12 anys que fa que s'està plantant transgènic, doncs sí, ja només en quedava una i aquest any passat es va contaminar. I el mateix ha passat amb els darrers cultius ecològics de panís, del Juli Beguer, de Belltaire, que es feia el seu blat de moro ecològic per alimentar les seves gallines. I l'altre dia va anunciar, el dia d'aquesta de la terra que es va fer a Ciutadella, que plegava perquè evidentment comprar blat ecològic fora, perquè ara el seu el té contaminat, comprar-lo fora li resulta 4 vegades més car. Mm-hmm. Doncs a quin preu ha de vendre els ous d'aquestes gallines que ell vol alimentar ecològicament? Plegue. Mm-hmm. I així com ell, moltíssima gent que volia fer ecològic acaba plegant perquè té tot contaminat.
No, o sigui, ens pensaran, home, nosaltres ens podem conscienciar, però dins el món de la pagesia, això què ha portat? A un cert debat, a una certa confrontació fins i tot entre els pagesos que aposten pels productes transgènics i els que no, o els que defensen una manera... Hi ha hagut, és a dir, abans
sí que
això arribi
debat,
al consumidor, per part dels propis pagesos que són els primers que toquen la terra...
Hi ha debat perquè hi ha pagesos a les dues bandes.
Això em refereixo.
I molts que havien cultivat transgènics s'han adonat de l'estafa, perquè en 3-5 anys, per exemple, aquell panís que teòricament era resistent a la plaga ha deixat de ser-ho, perquè evidentment els insectes o les males herbes, entre cometes, són més intel·ligents encara i es fan resistents. En 3-5 anys es fan resistents i per tant qui t'ha venut l'herbicida s'ha d'inventar un altre herbicida més potent per fer front una altra vegada. És a dir que...
Vull dir, per si en el món de la pagesia hi ha una certa recessió davant dels transgènics
no.
O encara hi havia... No. Continua
pocs. És més aviat al contrari. El que passa que el que ja és una recessió de la pagesia, per algú serà, perquè les últimes eleccions agràries...
Perquè, esclar, el consumidor es pot conscienciar, però si el pagès no està conscienciat, difícilment, no?
Clar.
Però una mica, si nosaltres exigim o demanem un altre tipus d'alimentació, potser es veuran obligats els pagesos a fer el canvi. I també les xifres són certes, la demanda d'ecològic augmenta cada any, però augmenta i molt. I les accions de Monsanto, que és la gran companyia de transgènics, baixen i cada any baixen. Vull dir que, el que passa que són xifres i dades que no es donen perquè suposo que no interessa donar-les. Ni que baixen les accions de Monsanto ni que augmenta la demanda de productes ecològics.
Sí, però això segurament tothom hi estarà més d'acord i ha estat motiu en tots els mitjans de comunicació. Hi ha un interès evident per allò que se'n diu producte ecològic, no? Després segurament els que estan més a prop dels productes ecològics podrien definir-nos si exactament tot allò que es ven com a producte ecològic respon a un criteri ecològic, però l'interès hi és.
És que em sembla que són les nostres administracions les úniques que no estan pels ecològics.
No
s'està afavorint gens el tema ecològic. Per exemple, la certificació ecològica val uns diners que no es demani a un cultiu tradicional. Molts pagesos ecològics que comencen de zero i que és gent jove que vol fer un altre tipus d'agricultura no pot fer front amb aquestes certificacions perquè no es demanen als altres aquestes certificacions, per exemple.
És a dir, no parteixen en les mateixes condicions un pagès que vulgui seguir el camí, diguem-ne, ecològic o tradicional d'un pagès que no ho vol seguir.
I després també hi ha el tema dels acords bilaterals, multilaterals, que pel que estic llegint també, déu-n'hi-do, com acollen, per exemple, als Estats Units, no, el gran productor de transgènics, com acollen els seus acords bilaterals amb el tema transgènics. La seva economia agrícola es basa en els transgènics. Doncs te pots trobar que si vols tenir medicació per la sida has de comprar transgènic. Si no, no t'arriba aquesta
medicació. Arriba al mateix pack,
arriba
no?
Aquest... Va al mateix pack, és molt fort.
Abans de comentar les activitats, què està passant amb l'arròs? Si és que mereix un cert... un cert debat,
s'han ajuntat diverses circumstàncies. Una, per una banda, uns anys de males collites pel canvi climàtic, per allò de la deforestació de l'Amazones, per exemple, no? És que tot va lligat, per això no podem, davant d'aquest tipus de temes, no podem dir ja ens ho arreglaran, o sigui, ho arreglem naltros o no arreglarem res.
D'acord.
Això està més clar que l'any.
Aquí a Catalunya d'arròs se'n fa.
Sí,
d'un
sí,
tipus d'arròs, de molts tipus d'arròs,
sí, fins molts. I tot carnaroli, una varietat italiana per fer els risottos, es fa de tot,
es fa
arròs
de
ecològic,
tot.
Arròs més llarg, es fa de tot,
es fa de tot.
Sí, el bomba és la principal varietat, però bueno, les estan passant magres també els arrossaires, perquè a mi m'ho comentava l'Albert Grassot de Pals, i abans de, no me'n recordo quin altre, em diu, tinc temps que em plogui fins a tal dia d'abril, no?
Què ha passat? Si no plou,
no tindré collita aquest any. Llavors, clar, això són temes... Uh-huh.
L'arròs que no faci aquest senyor...
Clar, llavors què passa? Que l'has
de
comprar un altre lloc.
Com cobreixes aquesta demanda d'un...
Fas augmentar una demanda i augmenta un preu. I això està passant també per, doncs, pel tema del biodiesel. El biodiesel també està tocant de banda això. La gent que, si se li encareix un producte, doncs se'n van cap a un altre i encareixen l'altre. Tot està relacionat.
Però sí que d'alguna forma el combustible ecològic és cert que s'està menjant les reserves.
I tant.
I molt.
I fins i tot podríem dir, doncs mira...
És que és gros, això, és clar, que el petroli no es pot menjar, oi?
Clar, però
els grups inversors davant la crisi del petroli
recullen...
van veure una sortida per continuar fent funcionar els cotxes en el biocombustibles, necrocombustibles, perquè ja evidentment el nom potser l'haurem de canviar, i van decidir invertir per aquest costat, i evidentment estan fent retenció de collites i acaparant gra i provocant, doncs, el desastre que tenim en aquests moments de falta d'aliments. Per sort s'ha descobert aquesta gran bossa, no? Repsol ha fet el descobriment. A veure si això aconsegueix. Busquem, no sé, una esperança, no?
Seria mentida perquè en aquest cas que un membre de Slow Food vegi d'una forma positiva que una companyia petroliera hagi aconseguit trobar una bossa de petroli, perquè d'alguna forma això descongestionarà. Està clar.
Que patim gana, o que s'arribi a patir
que
gana.
En el menjar no s'hi juga, no?
Clar, arribar a patir gana per fer funcionar els cotxes... qui ho entengui que m'ho expliqui. Jo no ho puc justificar de cap manera que hi hagi 100 milions de persones que estan passant gana en aquests moments per poder continuar fent funcionar els nostres cotxes.
Una altra persona li dirà, és que si no funcionen els cotxes no se'n fabriquen, i si no se'n fabriquen hi ha persones que perden la feina, i si perden la feina passaran gana també.
Sí,
no funciona,
no,
això...
Però
no,
en aquest cas
és difícil,
tan descarat que...
No, està clar.
Que ja no, fa uns 6 mesos...
Però no, continua.
No, que fa com a...
Sí, fa pesar de pensar que el menjar... així d'una forma tan genèrica pugui utilitzar-se d'aquesta manera tan perversa.
Perquè evidentment hi ha gent sense escrúpols de cap mena i que passen per damunt d'això, de 100 milions de persones que estan passant gana, els importa un pit, o ells van a la seva inversió.
Tornem a l'inici de la conversa. La plataforma Som lo que sembrem, per què neix, Montserrat?
Neix perquè s'ha arribat a la necessitat que el nostre govern prengui una decisió seriosa. I vist que ni el govern convergent ni l'actual s'estan posicionant davant els transgènics, doncs cal prendre una mesura des de les bases, no? Des de la població catalana. I hi ha aquesta eina democràtica d'iniciativa legislativa popular. Si s'aconsegueixen les 50.000 signatures, s'entrarà aquesta proposició de llei al Parlament i l'hauran de discutir. I llavors veurem com es mullen els nostres polítics.
I que decideixin finalment a l'entorn d'això. En Valen ens ha portat un retall de diari, en aquest cas de La Vanguardia. Hores d'ara, quan un va a un establiment, pot saber, però si allò que menja conté transgènics o no?
No.
No.
I per això t'he tret aquest retall. Aquest retall és del 2004. El 2004...
Que diu obertament les etiquetes dels aliments han d'especificar si contenen transgènics.
Exacte.
I aquesta informació té 4 anys.
I aquesta informació que té 4 anys, jo ara faig la pregunta als oients que diguin, a veure, quants d'ells han vist una etiqueta d'un aliment que digui aquest aliment s'ha elaborat amb transgènics? No trobem ningú que ens digui, sí, jo he vist una etiqueta que porta transgènics. Llavors jo per això estic en contra dels transgènics, perquè ens estan enganyant, perquè tot allò que porti soja o blat de moro, o sigui, que mirem les etiquetes, soja pot dir lecitina de soja. O sigui, la soja es pot presentar de moltes maneres.
De moltes formes.
Tot allò, tenim un percentatge elevadíssim de probabilitats que sigui de soja transgènica. Llavors, ens estan enganyant. Llavors, per què ens estan enganyant? A qui no li interessa que se sàpiga que un producte té transgènics o no? I per tant, jo com a consumidor, que jo no sóc científic, no sóc ningú, sóc un simple cuiner, pues, escolta, jo dic, alto, aquí hi ha algú a qui no li interessa que jo sàpiga si porta transgènics o no, i per tant, me'n curo en salut i no vull menjar transgènics. I per no menjar transgènics, o me'n vaig a l'ecològic, o menjo productes que no portin ni lecitines de soja ni res. És que agafem una etiqueta d'algun producte que sapiguem cuinar, uns canelons,
per exemple,
o el que sigui, i anem a comprar una d'aquestes marques conegudíssimes de canelons, una recepta que només que tu saps que té 3 ingredients o 4 ingredients com a molt, i té 15.000 ingredients aquell producte. Agafem l'etiqueta, però per què necessitem tants? Són totes aquestes que si conservants, edulcorants, i amb un monòleg d'aquests quan es van posar de moda, i el Chopet, mira la Chopet, el conservante, no sé com, però per dir, és que ningú s'ha donat encara que aquest Chopet estava dopat, o què? Vull dir, a mi em va fer molta gràcia que il·lustra precisament això, no?, que estem dient. I llavors jo, que a mi que m'etiquetin els aliments, que em diguin quins són transgènics i quins no, que jo triaré si els vull transgènics o no, com que de moment no ho estan fent, jo per això estic en contra dels transgènics, principalment.
És a dir, això no vol dir que no es pugui menjar de tot, sinó que cal saber què porta cada aliment.
Clar, és que, no, però a més, dir, bueno, la benzina està cara, hem d'anar amb un biocombustible, escolta, que es gasti menys benzina. Com es pot gastar menys benzina? Doncs jo aquest any he deixat de comprar a l'establiment on jo comprava normalment fruites i verdures, perquè em venia les pomes amb una etiqueta que posava Sud Tirol. O sigui, em portaven pomes, havent-hi pomes a Lleida, i pagesos que cada any han de plegar aquí al costat meu, em portaven les pomes Golden del nord d'una empresa, una empresa del nord d'Itàlia. El que vol dir que no saps les pomes si venien de la Xina o d'on venien. Perquè és que amb l'aliment s'està comercialitzant molt, o sigui, s'ha comercialitzat molt, i hi ha molts intermediaris per al mig que s'estan guanyant molt bé la vida. I això és el que s'ha tret. Aquí qui s'ha de guanyar la vida és el pagès que els fa. Perquè quan comprem un mango que ve de països d'Amèrica, quan comprem una banana d'aquestes d'Amèrica, hem de saber que li estem pagant a l'agricultor, li estem pagant un 5% o menys d'un 5%. Llavors, aquí pel camí hi ha una sèrie de gentussa que s'ha guanyat la vida amb això a costa meva i del pagès. No, hem de reduir les distàncies, i mirar què comprem. Hem de mirar què comprem.
Ara, tot el que es consumeix en petroli, clar, en aquests desplaçaments de mercaderies que van pel món amunt i avall, quan no ens fan faltes, que és això, si tenim peres i pomes aquí, per què les hem de comprar de Xile o de la Xina?
Suposo que perquè volem peres i pomes tot l'any. Montserrat.
Bueno, pues anem a la biodiversitat.
Doncs no,
pregunto,
no,
Vicenç,
però anem a la biodiversitat.
Perquè més d'un us dirà, no, és que volem de tot durant tot l'any.
Sí,
però està molt bé.
Però aquí ja teníem peres d'hivern i pomes d'hivern, és que no calia posar-les.
És que ens hem quedat amb la reineta i amb la golden. A Itàlia hi ha regions que tenen fins a 40 i pico varietats de pomes, només de pomes.
I que pràcticament cobrien tot l'any.
Això passaria perquè tornessin els pagesos, no?
Clar, evidentment.
Tornar a la pagesia d'aquí, fomentar la pagesia aquí i tornar a la biodiversitat nostra.
Antigament a Sitges, els viticultors de Sitges, que n'hi havia tants, no?, que hi havia tants cellers, a cada carrer hi havia més d'un celler. Doncs els viticultors de Sitges conreaven fins a 15 varietats diferents de raïm. Per què? Doncs perquè si venia una plaga no afectava totes les varietats, i perquè tenien raïm de taula més mesos durant l'any. Perquè hem d'agafar unes pomes i emmagatzemar-les amb una càmera frigorífica i unitzar-les o posar-los no sé quin producte perquè aguantin. Hem de buscar més varietats diferents que ens donaran més.
Ens queden només 10 minuts. L'exemple del Priorat és extrapolable en altres àmbits? No, ja no dic en vi, sinó en altres productes. El que ha passat al Priorat pot passar en una altra regió, amb pomes, peres, cultius, altres menes.
Anem de camí cap aquí.
Jo
crec que sí, que estem tornant una mica enrere, la gent s'està donant, tothom ens toca més a prop o menys a prop, ens toca alguna malaltia relacionada amb l'alimentació, perquè que estan apareguent al·lèrgies de tot tipus, no sé si és per culpa dels transgènics o no. Jo curaria en salut. Jo estic bastant convençut.
Val més prevenir que curar.
Clar, més va prevenir.
Ara, Dival, a veure si acabarem tots espantats, eh?
No, és que és vital. Jo cada dia que parlo amb algú, sóc al·lèrgica, no sé. Ostres, però tantes al·lèrgies, jo no havia sentit anomenar mai.
El producte transgènic no té els controls que té un producte mèdic. Això està clar. S'estan posant al mercat i s'estan cultivant llavors que no tenen els avals necessaris per sortir al mercat. Que es comprove la seva toxicitat o el seu mal ús quan ja fa anys que estan cultivant-se i després es retiren. Hi ha molts casos registrats de panís que s'han retirat al cap dels anys, però l'experimentació s'ha fet ja al camp i amb aquell gra venut, no abans al laboratori. Llavors, és això, val més no menjar-ne, per si de cas.
Un consell pel dia a dia?
Mira, que la gent accedeixi a la llista que ha creat Greenpeace, la llista verda dels aliments. Hi ha una tothom se la pot baixar des de la pàgina de Greenpeace, on hi ha una banda, la banda vermella, on està tots els les marques que estan comercialitzant amb transgènics i les marques que no. I Greenpeace ha analitzat molts productes i ha trobat transgènics i això ho denuncia. Això és el millor que podem fer, o sigui, informar-nos. I la
llista aquesta campanya la fem sobretot per informar, perquè la gent no sap del tema transgènic, se'n desconeix el 90% de la informació.
Que s'obri un debat.
Que en puguem parlar obertament, que s'obri el debat i la gent sàpiga exactament què hi ha al darrere.
I que d'alguna forma les institucions responsables...
I això, evidentment, de retruc...
Prenguin, perquè segurament, diguem-ne, des de dalt és on es poden prendre més mesures, no? Quan arriba el moment...
La gent ha de saber que es poden menjar transgènics indirectament. O sigui, aquesta llei que obliga els productes que han de ser etiquetats no obliga a la vedella o als ous o a la llet. O sigui, els animals que han menjat transgènic no tenen per què estar etiquetats. O sigui, que quan comprem un animal mort per menjar, no necessita, però poden haver menjat transgènics. Llavors estem menjant-los indirectament, els transgènics.
És una llei insuficient.
Tot plegat s'explicitarà amb un seguit d'activitats que començaran aquest proper 7 de maig, el Retiro, a les 7 de la tarda, amb una demostració que farà en Valen Montgai de cuina ecològica i vegetariana en companyia dels membres de la Societat Gastronòmica de Sitges i també d'aquesta empresa relativament recent, els viticultors del Montgròs, Can Ramon. Cuina ecològica i vegetariana, suposo que en Valen es deu haver escoltat eternament aquella cançó que no menges, si fas això no menges, no sé què. Suposo que aquest és sempre una discussió bastant estèril.
Sí, perquè hi ha molts productes que desconeixem. O sigui, la intenció d'aquesta sessió és donar a conèixer uns productes i que es coneguin les seves virtuts i ja està, no, més que ensenyar a cuinar és
donar a conèixer que la cuina ecològica i vegetariana és quelcom més ample, segurament molt més ampli que el que la majoria creu.
Hem volgut aprofitar ja aquesta activitat que ja existeix gràcies a la Societat Gastronòmica de Sitges i al Retiro, doncs per mirar de matar dos ocells per dir-ho d'alguna manera.
El 9 de maig, aquest divendres, a l'Auditori de l'Edifici Miramar, un documental i posteriorment una taula rodona, documental sobre, suposo, la qüestió, Montserrat?
Sí, sobre el cas concret del cuc del panís, com es mata el cuc del panís.
D'acord.
A través d'aquest herbicida que va associat a una llavor transgènica.
D'acord, és a dir, que una llavor transgènica que també té associada una plaga i per tant respon a aquest exemple que ens deixava la Montserrat de les noves plagues que també ataquen a les llavors transgèniques.
No, noves plagues no, que està existint sempre. Com s'ha creat una llavor que hi porta incorporat l'insecticida que frenarà la plaga.
D'acord.
És un documental de mitja horeta per exemplificar un cas i després obrirem el debat.
La taula rodona moderada per Rita Marzoa i amb Joana Forn, Maria Vilella i Montserrat Esquerda. El dissabte 17 de maig, no aquest dissabte dia 10, en principi estava pensat el dissabte dia 10, però la coincidència amb els actes relacionats amb el Dia d'Europa ho ha fet posposar, però la Biblioteca de Santiago Rossinyol, un tas de pa amb oli i xocolata. Que constateu que se'n perd la mena del pamboli i la xocolata.
Sí, ho farem a les dues biblioteques.
A les dues biblioteques?
Sí, a la Roig i Raventós el divendres a la tarda, el 16 a la tarda.
I a la Santiago Rossinyol el 17 al matí.
I el tas de pamboli i xocolata serà l'excusa per parlar d'alimentació sana amb els infants.
D'acord. Suposo que és sal pamboli, no, Valen?
És saníssim i va bé pel colesterol, oli. La gent que té colesterol, tinc una mica elaborada oli, de dir, si tens colesterol,
oli
una llesca de pa amb oli, cada matí se t'ha acabat el colesterol. Llavors, doncs hi ha gent que ha de comprar altres productes, no? No parlo dels farmacèutics,
no.
Per no fer propaganda perquè no se la mereixen, no? Però és com ajudar els àcids omega 3, no? Estan ficant àcids omega 3 a la llet. Escolta, doncs menja't un barat, dos àpats amb barats a la setmana o amb sardines i no necessites fotre-li llet amb gust de peix.
Doncs pels més menuts i no tan menuts, el tas de pa amb oli i xocolata el dia 16 i el dia 17.
Tres productes naturals, sense conservants, sense additius, el xocolata sense tampoc adulterar amb lecitines, Hem triat tres productes que no necessiten per estar al mercat cap tipus d'additiu.
I d'altres coses, perquè la xocolata precisament és un dels aliments que més es conserva.
Sí, sí, però hi afegien, per allargar el cacau, s'afegeixen farines i lecitines.
L'únic que volen són diners.
Això de l'allargar el cacau t'ha sortit molt bé. Hi ha una forma també d'allargar la xocolata desfeta.
Amb aigua. Aquesta era a la madrilenya.
A la madrilenya. I ens queda encara una activitat pel 21 de maig. En aquest cas hi ha activitats també a Vilanova, però ens centrem en les de Sitges i en aquests dos minuts finals una demostració de cuina sense transgènics que proposarà, bé, doncs, vostès el coneixen perquè és un, diríem que és un dels xefs que s'ha posat més en activitats diferents, diguem-ne, del que és la cuina de sempre.
És un il·lusionat tota la vida.
Ah, això mateix, amb Pedro López en referim, que és un home que ho experimenta tot, des d'aquella modèstia, des d'aquella discreció. Doncs el xef del restaurant Picnic estarà també al Retiro el 21 de maig a les 7 de la tarda per una demostració de cuina sense transgènics. O sigui, tots aquells productes valen que sí que es pot certificar que la seva cadena de producció no hi ha intervingut cap element.
Una de les coses que regalem serà la guia groga i vermella de la Greenpeace a la aquestes demostracions.
Hi ha aquest llistat que comentaves?
Exacte.
D'acord. 11:49, finalment, Montserrat, les persones que vulguin afegir-se a aquesta plataforma de Som el que sembrem i aquesta iniciativa legislativa, què han de fer?
Doncs senzillament signar. Hi ha fulls per recollir signatures a les biblioteques, a pràcticament totes les botigues de dietètica de Sitges i evidentment a tots els actes que organitzarem hi haurà fulls a disposició de tothom.
Montserrat Esquerda, Valen Montgai, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Seguim d'aquí uns instants amb els esports.